Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Hola, molt bon dia, amics de la veu de l'abast. Tornem amb vosaltres amb el programa de Ciència a l'abast de tothom, fent un repàs, com cada primer diumenge de mes, dels temes d'actualitat o que han marcat una mica els nostres dies, les nostres vides, amb ciència, tecnologia, coneixement, etc. Avui parlarem d'invents d'estar per casa, ho han titulat així. És parlar d'estris que avui utilitzem sense adonar-nos-en, que fa uns pocs anys que no els teníem, i ens centrarem principalment en els que els últims 25 anys, d'alguna manera, ens han fet la vida més fàcil. Situem-nos a principi dels anys 80. Qui hauria dit que avui tindríem diners a qualsevol hora del dia amb els caixers automàtics? Que tindríem aire condicionat al cotxe? Que tindríem tota una varietat de pa congelat, per exemple, que el couen a l'instant a qualsevol hora del dia? Les targetes amb codis de barres per tot, per comprar, per pagar, per identificar-nos, per passar l'autopista? L'internet, que ens ha acostat a tot el món i podem fer recerca del que vulguem en molt poca estona? Ja no escrivim cartes ara, o ben poques, i telefonem amb mòbil, o enviem correus electrònics a coneguts i desconeguts a l'altra part del planeta. Doncs posem-nos-hi en tot això. Primer farem un breu repàs als electrodomèstics que no teníem i que ara ens fan la vida més fàcil a casa. Anem a començar per un de molt senzill, el pal de fregar. Fregar terra havia sigut un autèntic càstig pel cos, per la dona sobretot, fins que un català, alguns diuen un aragonès, era un enginyer, es deia Manuel Jalón Coromines, que l'any 60, per tant fa 35 anys, tampoc fa, no, perdó, 45 anys ja, se li va ocórrer enganxar un pal a una baieta. Ben aviat l'empresa Meri, que encara està vigent i que encara ho patrocina i que encara ho té patentat, es va encarregar de comercialitzar-ho per tot el món. Els problemes de molèsties a les vèrtebres lumbars es van reduir notablement gràcies a aquest invent tan útil i que, ja us dic, fa uns 40 anys que l'estem utilitzant, no abans. I la rentadora elèctrica, què en direm? Va ser fabricada per un americà molt d'hora, del segle passat, per allà l'any 1900 i poc, però que no es va construir en sèrie fins als anys 40, per exemple. També podríem parlar de l'aspiradora, que doncs, tenim aspiradora a casa i que va ser inventada doncs, per un anglès doncs, allà l'any 1907 i que fa molts pocs anys que, d'alguna manera així, diguem, quotidiana, la fem servir. O la torradora. Què passaria amb milions de llars cada matí si no poguéssim torrar-nos el pa amb aquest aparell senzill que tenim a casa? Primer va ser la torradora normal, però després la General Elèctrica en va fer una, en va patentar una, on les torrades es podien fer per les dues cares i, a més, les expulsava un sensor que, per tant, és més pràctic una vegada estan ja torrades. O la nevera o el frigorífic, que el van inventar els americans a Chicago, concretament, l'any 1913. També els americans van inventar el microones, aquest aparell que en disposem des dels anys 50, més o menys, i que doncs, amb una sèrie d'ones que no ens poden fer mal, però que realment el que fan és moure les molècules dels aliments i escalfar-les, i que Déu ens en guard que ens quedés la porta oberta funcionant, que llavors sí que ens faria mal, doncs couen, escalfen, el que sí que el microones hem de tenir en compte que no esterilitza, perquè no passa la temperatura de 70 o 80 graus. També una empresa americana es va encarregar allà als anys 1925 de fer la primera batidora. O la vitroceràmica, que doncs, és més fàcil de, diguem, de netejar, més segura, més elegant d'alguna manera, i que en disposem des de l'any 85 nosaltres aquí. Per tant, la vitroceràmica que ja tenim a moltes cases, doncs, porta 25 anys, poc més. La rentadora, que la casa Miele la va comercialitzar per primera vegada a l'any 30, i aquí a Catalunya ens va arribar cap als anys 60. El secador de cabell, ja veieu, una empresa, els grans magatzems Sears, la van començar a vendre aquí a Espanya l'any 50, el secador de cabell doncs, semblant al que es podia utilitzar a les perruqueries. O la maquineta elèctrica d'un sol ús, podríem dir, aquest, bueno, primer la gent o els homes s'afaitaven pràcticament amb ganivets de muntanya, no? Amb ganivet, doncs, corrent de tallar qualsevol cosa. I aquesta maquineta elèctrica, l'any 30, 1930, es va inventar, va ser el Baron Vic, director d'una empresa francesa que es diu precisament també Vic, i va enganxar-hi un mànec, d'alguna manera, i va fabricar la màquina d'afaitar, doncs, més la maquineta d'un sol ús, i que aquí la fem servir fa 30-35 anys, més o menys. Ja per acabar aquest primer bloc, podríem parlar també de la planxa. Primer va ser una planxa, doncs, amb aigua, primer una planxa elèctrica normal, algú se li va ocórrer afegir-hi un dipòsit amb aigua per escalfar-la, aquesta aigua vaporitzada humitejava la roba i anava més bé en el moment de planxar. Així, doncs, d'alguna manera s'aconseguia, ja van veure de seguida, eliminar les arrugues, i des de l'any 85, per tant fa uns 25 anys, que l'utilitzem tots nosaltres.
I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. Practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you.
Tornem a ser-hi, amb ciència a l'abast de tothom, a la veu de Navàs, avui parlant de millores, d'avenços, d'invents que ens han canviat d'alguna manera la manera de viure, la manera també de moure'ns, de desplaçar-nos, de relacionar-nos, de treballar, de cuinar, etc, etc. Ho hem titulat Invents d'estar per casa, alguns d'ells molt senzills, però que ens fan la vida més fàcil i que fa 25, 30, 40 anys que no els teníem. Per descomptat, si algun estri, algun instrument, algun equip ha revolucionat el món, ha sigut l'ordinador, ha sigut l'avenç del segle passat, i que entre l'electrònica i la informàtica han fet, doncs, que ens hagi canviat la manera d'això que dèiem de fer, de desplaçar-nos, de relacionar-nos amb la gent i tot, i de treballar. Els circuits integrats o xips que tenen avui dia els ordinadors, doncs, estan formats per milions de transistors. Aquests milions de transistors igual poden servir per una placa, doncs, d'un ordinador, que per un telèfon mòbil o per una placa de comandament d'un cotxe o per un rellotge o per una rentadora o per un televisor. Aquest avenç dels semiconductors, d'aquests circuits integrats, d'aquests xips, doncs, prové dels anys 50, per tant, poc més de 50 anys, i d'aquesta manera han revolucionat, doncs, com dèiem, pràcticament la forma de viure nosaltres. Els ordinadors, estem ara el que se'n diu ja la cinquena generació. La primera generació, ja us dic, de mitjans del segle passat, allà als anys 50, eren equips que anaven a vàlvules. Ara ja no en veiem cap, Cap a l'any 57-60 es van inventar els de la segona generació que ja anaven amb transistors, més petits i, per tant, ja més integrats amb un semiconductor, amb un equip electrònic, podríem dir. L'any 64 va començar l'ordinador de la tercera generació, que ja anava amb un circuit integrat. Si els primers feien, primers ordinadors, 1.500 operacions cada segon, que ja sembla molt, ja van més ràpids que no pas nosaltres o amb la calculadora, doncs aquests de la tercera generació, allà a mitjans dels anys 60, 64, 65, ja feien 160.000 operacions per segon. Va venir l'ordinador de la quarta generació, bàsicament amb l'Intel i totes aquestes marques doncs, que molts coneixem, i que l'any 82 va fer ja una alta integració de transistors, col·locant-li més de 100.000 transistors en un sol xip. I si l'altre feia 160.000 operacions cada segon, aquest ordinador de la quarta generació ja en feia 300.000 operacions cada segon. I això no s'atura. Anem cap a l'ordinador de la cinquena generació, que sembla que estarà vigent a partir de l'any 2010, i un sol xip, aquests petits instruments que porten una mà de potetes, podríem dir, que es col·loquen en una placa de circuit imprès o de circuit integrat, doncs tindrà més de 1.000 milions de transistors. Això ja sembla que serà cap al final dels ordinadors tal com coneixem. Per això també necessita una revolució que algun dia la comentarem. Penseu que ara a l'hora de parlar d'operacions que fan, diguem, de càlcul o d'enviar missatges o de posar paraules als ordinadors, i hem hagut d'inventar paraules que no les teníem per dir aquesta capacitat. Recordarem molts el mega, ordinadors de mega, memòria, no? Ara ja tenim les memòries de giga, que vol dir que fan 10 elevat a la 9, o sigui, 1.000 milions d'operacions cada segon. Anem cap a memòries que es diran tera, que tera vol dir 10 elevat a la 12, o sigui, 1 bilió d'operacions cada segon, i tera encara no serà l'últim. Els últims són els petaflots, petabytes, que anirem cap a 10 elevat a la 15 operacions, que són 1.000 bilions d'operacions cada segon. Això serà l'ordinador de la cinquena generació, diguem, d'aquí 5 o 6 anys aproximadament. Per tant, ja veieu que del mega hem passat al giga, del giga al tera i del tera al peta. Estem al límit dels transistors, d'utilitzar transistors amb un xip. Per què? Perquè cada vegada es fan més petits i cada vegada n'hem d'integrar-ne més quantitat perquè tinguin més capacitat de memòria els ordinadors i vagin més ràpids. Això ja quasi va en compte de les lleis de la física, perquè sembla que integrar 1.000 milions de transistors, doncs d'alguna manera ja serà el límit. Més petits que això, perquè ens hi capiguen amb un xip, no podrà ser. La raó és perquè llavors pràcticament ja hi podran haver amb un xip d'aquests només uns quants àtoms del material que s'utilitza, que és el silici, i aquests pocs àtoms fan que ja haguem de pensar en un altre tipus d'equip, que no serà el transistor clàssic doncs, com ara de silici, sinó que serà per radiació, o segurament òptic, o bé fins i tot es pensa de molècules ja, es pensa d'éssers vius, de petits microorganismes. També amb els ordinadors estem al límit de la velocitat amb què poden transmetre ja informació. El Pentium 4 anava a 2 gigahertz i ara ja n'hi ha que van a 2.000 gigahertz. Per tant, això també està evolucionant d'una manera molt ràpida. I la memòria que té un ordinador, doncs també. Ara s'està a punt d'inaugurar a Barcelona, precisament a la Universitat Politècnica de Catalunya, un dels ordinadors més grans d'Europa, em sembla que d'Europa serà el més gran, i serà el quart del món. N'hi ha dos als Estats Units, crec que és, i un potser al Canadà, que el superaran. Però aquest ordinador que es muntarà, per descomptat no és un ordinador convencional doncs, domèstic, sinó que és un ordinador que es dirà Mare Nostrum, d'altíssima capacitat de processament, farà, esgarrifeu-se, 40 bilions d'operacions cada segon. O sigui, en un segon pot fer 40 bilions, diguem, de sumes, o 40 bilions de lletres que pot enviar d'un lloc a l'altre. Bueno, per descomptat, aquestes dades se'ns escafen. A dintre l'ordinador d'aquest, que no serà pas massa gran, vull dir, cada vegada els fan doncs, més miniaturitzats, més petits, i aniran 4.500 petits xips, podríem dir, que treballen el que se'n diu en paral·lel, i llavors es poden fer operacions, cada un pot fer operacions mentre l'altre està doncs, treballant en una altra cosa determinada. Per tant, aquest ordinador, almenys és, em sembla que vam fer un petit càlcul de 10 o 12.000 vegades més gran que un ordinador domèstic. i ja us dic que podrà fer 40 bilions d'operacions i està molt a prop a inaugurar-se, perquè ja l'estan muntant, o fa la casa IBM, i tindrà una capacitat de càlcul del que se'n diu 8 gigaflops, ja, que vol, si es fa un càlcul, és 40 bilions d'operacions cada segon. Anem a coses més properes, a més de l'ordinador que ens esgarrifa ja la quantitat de coses que poden fer, com podem enviar missatges arreu del món amb una velocitat doncs, espectacular. Anem a parlar una mica dels més que tenim més a casa, perquè avui ho hem titulat doncs, d'invents d'estar per casa. Parlem més del televisor, o el vídeo, o el DVD, o d'altres coses que tenim properes. Des de principis de segle passat, de l'any 1900, les imatges sabem com emetre-les o com transmetre-les a distància. Per tant, això va ser la primera, diguem, ja fase per inventar el televisor. A l'any 36, pràcticament aquí en plena guerra, va començar a funcionar de manera regular a Londres el primer televisor en blanc i negre. Després de molts anys d'investigació, l'empresa Westinghouse va llançar aquest primer televisor. En color encara va tardar a arribar. Aquí, diguem, a Espanya, el boom del televisor en color va ser als anys 80 i vam passar de vendre'n molt pocs en un any a vendre'n, doncs, em sembla que l'any 76, 250.000 ordinadors, perdó, televisors en color, torno a repetir, que era molta quantitat. També ara ja tenim tota una colla de canals satèl·lit des de fa pocs anys, 5 o 6 anys, no gaire més, i per tant sabem emetre la televisió via satèl·lit des dels anys 95, 97 aproximadament, amb molts canals de televisió. També tenim el vídeo, que va començar a vendre's els primers vídeos l'any 80 aproximadament, coincidint amb el Mundial de Futbol, i que ara doncs, la majoria de cine i tal s'ha gravat en vídeo, però ara ja està passant a l'altra fase, que és el DVD. I el DVD, que és un vídeo, diguem, digital i més versàtil, quan ha entrat en força aquí, a Espanya i també a Catalunya, ha sigut a partir de l'any 2000-2001, doncs, que se n'han vengut una quantitat molt espectacular. També el compact disc, el CD, doncs, enregistra dades i música de forma digital també, digital volem dir amb xifres, amb 0 i 1, i també des dels últims anys, des de fa 20-25 anys, no gaire més. També tenim càmeres de vídeo domèstic, doncs, des de principis dels 80, podríem dir, tal com les coneixem ara, petites i doncs, de reproducció fàcil i tal. Càmeres fotogràfiques digital, que en poc temps, i els últims anys, ho hem viscut tots ara, han desplaçat pràcticament les fotos ja amb rodet. Això des dels anys 90, més o menys. Càmera fotogràfica d'un sol ús, aquestes d'usar i llançar, que se n'hauria de fer poca campanya perquè realment és el contrari del que preveu avui dia la sostenibilitat. Cada vegada hauríem d'utilitzar menys equips d'un sol ús perquè això vol dir fer més residus i utilitzar més recursos d'una manera poc respectuosa amb el medi ambient, almenys, no? La xarxa d'internet, també, amb l'ordinador i el televisor i totes les connexions que pot tenir, es va inventar d'alguna manera per la guerra a Estats Units, el Pentàgon concretament, però des d'allà es va estendre ja a popularitzar-se i ara internet doncs, el tenim a qualsevol diguem, llar. I des dels anys 90 amb les webs, les pàgines de World Wide Web, doncs, s'han generalitzat moltíssim la utilització d'internet. Doncs, igual del correu electrònic, no fa més de 6 o 7 anys que utilitzem doncs, per enviar el correu electrònic d'una banda a l'altra amb molta rapidesa. El fax havia nascut abans, havia sigut de la casa Rancherox, allà als anys 80, i doncs, qualsevol document el podem enviar a través de la línia telefònica, també a qualsevol part del món a través d'aquest sistema, com és el fax. I per descomptat, últimament el mòbil, que ens ha doncs, captivat a tots, el va crear als anys 70 l'empresa Ericsson, que encara doncs, en fabrica, i a partir dels anys 90-95 va ser doncs, el regal diguem, més preuat des de les festes de Nadal en el jovent i que s'ha popularitzat moltíssim. Es creu ara que de cada 4 persones, 3 tenen ja un mòbil.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting. Something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. Up to the moment when we said our first hello, little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right. For strangers in the night. Love was just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night.
Tornem-hi amb Ciència a l'abast de tothom, en aquesta darrera part d'aquest diumenge, primer del mes de març, amb el programa que avui dediquem a invents d'estar per casa. En aquesta última fase parlarem d'una colla d'invents que són estris que ens comuniquem amb les màquines, que també interessa, i que s'han descobert en els últims anys, i finalment farem repàs a coses molt senzilles que tenim a casa, però que són d'una gran utilitat. Hi ha 10-12... diguem, interfacis, que se'n diuen interfacis, que són sistemes amb què els humans ens comuniquem amb les màquines i que potser a vegades no hi donem gaire importància, però que ens ajuden a saber determinades coses o a fer-les servir sense que ens costi gaire. Per exemple, el semàfor. El semàfor, doncs, quina ajuda no ens han fet a totes les cruïlles i les carreteres i els carrers, a vegades també ens han enredat, no? Però es van inventar als Estats Units l'any 1915, i cap a Europa va arribar 10-12 anys més tard i després es van instal·lar a Espanya doncs, als anys 30-35. No? El semàfor és una manera de comunicar-nos, és una manera de comunicar-nos per saber doncs, quan podem passar o no. Al començament només hi havia el verd, sí, i el vermell, no, i més tard doncs, s'hi va afegir el color àmbar per voler dir doncs, que s'estava fent el passe de l'un a l'altre. El volant d'un cotxe inventat als anys 20, doncs, tot un estri, un utensili, que és amb el que ens relacionem amb el cotxe. Nosaltres, a través del volant, és el que manipulem les rodes, el que el fem anar d'una doncs, banda a l'altra, i que, uiteu, inventat des dels anys 80, tampoc fa tant. O el tub de raig catòdics, aquesta pantalla, que pot estar igual a l'ordinador que a la televisió, que es va inventar doncs, fa uns 30 anys que el fem servir, no gaire més, i que ara ja s'utilitza cada vegada més de cristall pla, però que al principi era un tub de raig catòdics, i que, doncs, d'alguna manera ens hem relacionat amb les imatges que veiem a darrere d'això. O l'altaveu. És impossible entendre'ns avui dia sense un altaveu. Per tant, l'altaveu és d'alguna manera que un estri que ens relaciona, el van inventar l'any 1915, per escoltar música. I, per tant, a través dels altaveus, a través d'una fibra de carbó que vibra, d'alguna manera, doncs ens comuniquem o es comuniquen amb nosaltres, i és un sistema senzill i que, sense ell, per descomptat, no sabríem com funcionar. I què en direu del comandament a distància? A partir dels anys 80, també els últims 25 anys pràcticament, vam poder engegar i parar la televisió sense aixecar-nos-ho de la cadira. O avui dia, doncs, baixar les persianes, pujar les portes del garatge, etc etc. O fer senzillament zàping, no? Per tant, aquest comandament que ens fa, diguem, controlar aparells des d'una manera molt fàcil, el comandament a distància, doncs també ens ha sigut d'una grandíssima utilitat. O coses tan senzilles com el teclat dels caixers i de les calculadores o dels mòbils. Aquest teclat de pressió, que li fas una lleugera pressió amb els dits, no fa més de 40 anys que s'utilitza d'una manera corrent amb tots els serveis i que, per tant, cada vegada poder es va suplint més per coses tàctils, però que ha donat una utilitat i un rendiment, en podríem dir, molt, molt destacats. I el ratolí? El ratolí que fem servir avui dia de versions molt diferents, ja sense cordó i tipus òptic amb l'ordinador, doncs és un invent dels anys 60 i que la casa Apple el va portar entre nosaltres cap a Espanya als anys 80. Es basava en allò que en diuen apunta i dispara. O sigui, el ratolí ens feia anar, o ens fa anar, una petita fletxa que apunta a llocs determinats i dispara quan cal. I la banda magnètica. Aquestes tires, aparentment o de plàstic, que igual serveixen per treure diner, que perquè ens puguem identificar amb una barra o que puguem passar a l'autopista o doncs, en llocs reservats doncs, que hi hagi una entrada doncs, molt personalitzada amb una banda magnètica d'aquestes que va aparèixer als anys 70. I el codi de barres? Doncs guaiteu, el codi de barres és un codi que, és un rectangle que se sol basar en 13 xifres, que són en forma de ratlles, de gruixuts diferents, tots els veiem en els productes quan anem a comprar, per exemple, i que va néixer precisament per això l'any 1977, per identificar productes d'alimentació. És curiós, una caixera de Mercadona, fer una propaganda, a València, el va fer servir per primera vegada amb raigs làser, tal com els coneixem ara, doncs l'any 1977, per productes d'alimentació en un gran supermercat. I que avui dia aquests codis de barres, ja us dic, són 13 ratlles doncs, que identifiquen des del país que ve fins al preu que té, són d'una utilitat doncs, molt gran. I podríem dir igual del caixer automàtic i de molts altres estris que ens comuniquem nosaltres amb les màquines, que a vegades no ens en donem compte, però que serveixen perquè entre nosaltres i aquell aparell doncs, hi hagi bona sintonia, funcioni i ens lliuri, ens entregui la informació o a vegades els diners que volem. Perdó. Passem ara a repassar uns quants invents d'aquells més senzills, però molt útils, que n'hi ha per treure's el barret del que la primera vegada ho va fer servir o va veure que allò podia tenir alguna utilitat pels humans de forma molt senzilla i relativament barata. Per exemple, el paper de cuina, el paper aquest absorbent de cuina. El va introduir a la casa Kologar, que encara el distribueix, posant un paper doncs, senzill de cuina al mercat l'any 1976. Al principi no es veia gaire clara la idea, la gent no s'hi avasava a utilitzar-ho, però a partir dels anys 80 es va popularitzar, es va rebaixar molt de preu i ara amb colors, amb estampats, amb doble capa que solen tenir a vegades, amb sistemes de relleu, en fi, mil versions que hi ha, no podríem prescindir d'una cosa tan senzilla com és el paper absorbent de cuina, que ja dic que l'any 76 és quan el va posar en funcionament a la venda, el va patentar la casa Kologar. I el Kleenex? Bé, doncs el Kleenex ens ha fet deixar el mocador de butxaca clàssic i corrent, passant a utilitzar un paper de cel·lulosa, per tant, totalment reciclable, d'un sol ús i que va aparèixer als anys 25. Aquest Kleenex doncs, ho ha facilitat molt el dispensar-los una caixeta doncs, que sigui fàcil d'anar recollint quan se n'acaba un l'altre, com tots coneixem. I el paper Cello. El Cello, la casa, l'empresa 3M, que hi ha moltes coses doncs, de botiga doncs, per a les escoles, l'any 1928 va crear una pel·lícula de plàstic adhesiu que la tallava amb tires. Després això es va anar popularitzant doncs, amb el cel·lo que coneixem ara, amb el cel·lofan, que en podríem dir, i també se'n deia, és curiós, se'n deia escotx, perquè els treballadors que el van utilitzar la primera vegada, van pensar que era per estalviar-se diners, aquesta mica, utilitzar aquesta petita quantitat de pegament, podríem dir, que enganxava, i com que escotx vol dir tacanyo en anglès, a Escòcia, doncs es van pensar que volia dir, doncs ho van batejar d'aquesta manera, volguem dir, quina tacanyeria hi ha d'utilitzar tan poca quantitat de material per enganxar les coses, no? I el Tipex, doncs aquest corrector per escriure de líquid amb un dissolvent, també està entre nosaltres des dels anys 80 i amb una utilitat doncs, que ja coneixem. I el pòstic, aquests paperets grocs de diferents mides ara i que cada vegada doncs, també són més colors i més sofisticats, també estan patentats per la casa 3M, com dèiem amb el Celo, ho va popularitzar la multinacional de Minnesota, la 3M, i doncs, bueno, per, ja sabem, per posar notes a qualsevol lloc, de posar i treure, molt útils perquè s'enganxa només per un costat i per tant que ho utilitzem tots nosaltres. I podríem dir, semblant del clip, aquest fil ferro doblat es va patentar, el va patentar un noruec, curiosament, allà l'any 1900 aproximadament, i ara es fabriquen en moltes versions i a més d'acer, també de plàstic, amb gammes de colors i com tots coneixem. I per últim, amb aquests senzills, podríem parlar del Velcro. Un enginyer suís, George Mestral, anava molt de caça al bosc i veia que hi havia un tipus d'arbres que feien unes baies, silvestres, diguem, que s'enganxaven les unes a les altres i que no te les podies treure de la roba. Se li va obrir la bombeta i va dir, home, tal com això d'una manera natural es produeix aquí al bosc, podríem mirar de preparar aquests palets, diguem, entre dues cintes i faríem que tanqués, que s'enganxessin, ho va anar perfeccionant, doncs d'una manera que es pogués utilitzar per la roba i avui dia doncs per cinturons i per molts... I què tenim que dir del velcro, per exemple, ja per anar acabant? Aquest material doncs, que ara utilitzem per enganxar la roba, les cibelles, etc., és un invent d'un suís, d'un enginyer suís, que va veure com anant pel bosc li agradava molt la caça, hi havia certs pèls, podríem dir, de baies d'algunes plantes que s'enganxaven moltíssim a la roba, que també tots ho hem comprovat. Ho va mirar al microscopi i va veure que si aquests palets els sabíem fabricar d'una manera més sintètica, podíem arribar a connectar dues cintes, a enganxar roba, a fer un tancament doncs, molt acurat, molt ferm. Ho va denominar Velcro i ho va patentar a París, a França, l'any 1953. I bé, amics de la veu de Navàs, deixem ja de seguir inventant, d'explicar aquí el que hem arribat a ser capaços d'utilitzar en aquests 25 o 30 últims anys. Ja veiem que els invents n'hi ha de cars i de bratos, de difícils i de senzills, però que ens han fet la vida més fàcil des de la cuina fins a l'ordinador, o fins quan anem a la banca, o quan utilitzem doncs, el velcro que dèiem ara últimament. Gràcies per la seva escolta i paciència. Un agraïment també al Josep Carol, que controla i posa música. I d'aquí un mes ens tornem a trobar amb un altre programa de ciència a l'abast de tothom. Bon diumenge, bona setmana i molt bon dia a tothom. My story is much too sad to be told, but practically everything leaves me totally cold. The only exception I know is the case when I'm out on a quiet spree, fighting vainly the old ennui. And I suddenly turn and see your fabulous face. I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of you? Some they may go for cocaine. I'm sure that if I took even one sniff, it would bore me terrifically too. Yet I get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before me. Tornem-hi amb ciència a l'abast de tothom, en aquesta darrera part d'aquest diumenge, primer del mes de març, amb el programa que avui dediquem a invents d'estar per casa. En aquesta última fase parlarem d'una colla d'invents que són estris que ens comuniquem amb les màquines, que també interessa, i que s'han descobert en els últims anys, i finalment farem repàs a coses molt senzilles que tenim a casa, però que són d'una gran utilitat. Hi ha 10 o 12, diguem, interfacis, que se'n diuen interfacis, que són sistemes amb què els humans ens comuniquem amb les màquines i que potser a vegades no hi donem gaire importància, però que ens ajuden a saber determinades coses o a fer-les servir sense que ens costi gaire. Per exemple, el semàfor. El semàfor, doncs, quina ajuda no ens han fet a totes les cruïlles i les carreteres i els carrers, a vegades també ens han enredat, no? Però es van inventar als Estats Units l'any 1915 i cap a Europa va arribar 10 o 12 anys més tard i després es van instal·lar a Espanya, doncs, als anys 30-35, no? El semàfor és una manera de comunicar-nos, és una manera de comunicar-nos per saber, doncs, quan podem passar o no. Al començament només hi havia el verd, sí, i el vermell, no, i més tard, doncs, s'hi va afegir el color àmbar per voler dir, doncs, que s'estava fent el passe de l'un a l'altre. El volant d'un cotxe, inventat als anys 20, doncs, tot un estri, un utensili, que és amb el que ens relacionem amb el cotxe. Nosaltres, a través del volant, és el que manipulem les rodes, el que el fem anar d'una doncs, banda a l'altra, i que, uiteu, inventat des dels anys 80, tampoc fa tant. O el tub de raig catòdics, aquesta pantalla, que pot estar igual a l'ordinador que a la televisió, que es va inventar doncs, fa uns 30 anys que el fem servir, no gaire més, i que ara ja s'utilitza cada vegada més de cristall pla, però que al principi era un tub de raig catòdics, i que doncs, d'alguna manera ens hem relacionat amb les imatges que veiem a darrere d'això. O l'altaveu. És impossible entendre'ns avui dia sense un altaveu. Per tant, l'altaveu és d'alguna manera que un estri que ens relaciona, el van inventar l'any 1915, per escoltar música, i per tant, a través dels altaveus, a través d'una fibra de carbó que vibra, d'alguna manera, doncs ens comuniquem o es comuniquen amb nosaltres, i és un sistema senzill i que, sense ell, per descomptat, no sabríem com funcionar. I què en direu del comandament a distància? A partir dels anys 80, també els últims 25 anys pràcticament, vam poder engegar i parar la televisió sense aixecar-nos-ho de la cadira. O avui dia, doncs, baixar les persianes, pujar les portes del garatge, etc etc. O fer senzillament zàping, no? Per tant, aquest comandament que ens fa, diguem, controlar aparells des d'una manera molt fàcil, el comandament a distància, doncs també ens ha sigut d'una grandíssima utilitat. O coses tan senzilles com el teclat dels caixers i de les calculadores o dels mòbils. Aquest teclat de pressió, que li fas una lleugera pressió amb els dits, no fa més de 40 anys que s'utilitza d'una manera corrent en tots els serveis i que, per tant, cada vegada potser es va suplint més per coses tàctils, però que ha donat una utilitat i un rendiment, en podríem dir, molt, molt destacats. I el ratolí. El ratolí que fem servir avui dia de versions molt diferents, ja sense cordó i tipus òptic amb l'ordinador, doncs és un invent dels anys 60 i que la casa Apple el va portar entre nosaltres cap a Espanya als anys 80. Es basava en allò que en diuen apunta i dispara, o sigui, el ratolí ens feia anar, o ens fa anar, una petita fletxa que apunta a llocs determinats i dispara quan cal. I la banda magnètica. Aquestes tires, aparentment, o de plàstic, que igual serveixen per treure diner, que perquè ens puguem identificar amb una barra o que puguem passar a l'autopista o doncs, en llocs reservats doncs, que hi hagi una entrada doncs, molt personalitzada amb una banda magnètica d'aquestes que va aparèixer als anys 70. I el codi de barres? Doncs, guaiteu, el codi de barres és un codi que, és un rectangle que se sol basar en 13 xifres, que són en forma de ratlles, de gruixuts diferents, tots els veiem en els productes quan anem a comprar, per exemple, i que va néixer precisament per això l'any 1977, per identificar productes d'alimentació. És curiós, una caixera de Mercadona, anem a fer una propaganda, a València, el va fer servir per primera vegada amb raig làser, tal com els coneixem ara, doncs l'any 1977, per productes d'alimentació en un gran supermercat. I que avui dia aquests codis de barres, ja us dic, són 13 ratlles doncs, que identifiquen des del país que ve fins al preu que té, són d'una utilitat doncs, molt gran. I podríem dir igual del caixer automàtic i de molts altres estris que ens comuniquem nosaltres amb les màquines, que a vegades no ens en donem compte, però que serveixen perquè entre nosaltres i aquell aparell doncs, hi hagi bona sintonia, funcioni i ens lliuri, ens entregui la informació o a vegades els diners que volem. Perdó. Passem ara a repassar uns quants invents d'aquells més senzills, però molt útils, que n'hi ha per treure's el barret del que la primera vegada ho va fer servir o va veure que allò podia tenir alguna utilitat pels humans de forma molt senzilla i relativament barata. Per exemple, el paper de cuina, el paper aquest absorbent de cuina. El va introduir a la casa Kologar, que encara el distribueix, posant un paper doncs, senzill de cuina al mercat l'any 1976. Al principi no es veia gaire clara la idea, la gent no s'hi avasava a utilitzar-ho, però a partir dels anys 80 es va popularitzar, es va rebaixar molt de preu i ara amb colors, amb estampats, amb doble capa que solen tenir a vegades, amb sistemes de relleu, en fi, mil versions que hi ha, no podríem prescindir d'una cosa tan senzilla com és el paper absorbent de cuina, que ja dic que l'any 76 és quan el va posar en funcionament a la venda, el va patentar la casa Kologar. I el Kleenex? Bé, doncs el Kleenex ens ha fet deixar el mocador de butxaca clàssic i corrent, passant a utilitzar un paper de cel·lulosa, per tant, totalment reciclable, d'un sol ús, i que va aparèixer als anys 25. Aquest Kleenex doncs, ho ha facilitat molt el dispensar-los una caixeta, doncs, que sigui fàcil d'anar recollint quan se n'acaba un l'altre, com tots coneixem. I el paper Cello. El Cello, la casa, l'empresa 3M, que hi ha moltes coses doncs, de botiga doncs, per a les escoles, l'any 1928 va crear una pel·lícula de plàstic adhesiu que la tallava amb tires. Després això es va anar popularitzant doncs, amb el cel·lo que coneixem ara, amb el cel·lofan, que en podríem dir, i també se'n deia, és curiós, se'n deia escotx, perquè els treballadors que el van fer servir, que el van utilitzar la primera vegada, van pensar que era per estalviar-se diners, aquesta mica, utilitzar aquesta petita quantitat de pegament, podríem dir, que enganxava, i com que escotx vol dir tacanyo en anglès, a Escòcia, doncs es van pensar que volia dir, doncs ho van batejar d'aquesta manera, volent dir quina tacanyeria hi ha d'utilitzar tan poca quantitat de material per enganxar les coses, no? I el Tipex, doncs aquest corrector per escriure de líquid amb un dissolvent, també està entre nosaltres des dels anys 80 i amb una utilitat doncs, que ja coneixem. I el pòstic, aquests paperets grocs de diferents mides ara i que cada vegada doncs, també són més colors i més sofisticats, també estan patentats per la casa 3M, com dèiem amb el Cello, ho va popularitzar la multinacional de Minnesota, la 3M, i doncs, bueno, per posar notes a qualsevol lloc, de posar i treure, molt útils perquè s'enganxa només per un costat i per tant que ho utilitzem tots nosaltres. I podríem dir semblant del clip, aquest fil ferro doblat, el va patentar un noruec, curiosament, allà l'any 1900 aproximadament, i ara es fabriquen en moltes versions i a més d'acer, també de plàstic, amb games de colors i com tots coneixem. I per últim, amb aquests senzills, podríem parlar del velcro. Un enginyer suís, George Mestral, anava molt de caça al bosc i veia que hi havia un tipus d'arbres que feien unes baies, silvestres, diguem, que s'enganxaven les unes a les altres i que no te les podies treure de la roba. Se li va obrir la bombeta i va dir, home, tal com això d'una manera natural es produeix aquí al bosc, podríem mirar de preparar aquests palets, diguem, entre dues cintes i faríem que tanqués, que s'enganxessin, ho va anar perfeccionant, doncs d'una manera que es pogués utilitzar per la roba i avui dia doncs per cinturons i per molts. I què tenim que dir del velcro, per exemple, ja per anar acabant? Aquest material doncs, que ara utilitzem per enganxar la roba, les civelles, etc., és un invent d'un suís, d'un enginyer suís, que va veure com anant pel bosc li agradava molt la caça, hi havia certs pèls, podríem dir, de baies d'algunes plantes que s'enganxaven moltíssim a la roba, que també tots ho hem comprovat. Ho va mirar al microscopi i va veure que si aquests palets els sabíem fabricar d'una manera més sintètica, podíem arribar a connectar dues cintes, a enganxar roba, a fer un tancament doncs, molt acurat, molt ferm. Ho va denominar velcro i ho va patentar a París, a França, a l'any 1953. I bé, amics de la veu de Navàs, deixem ja de seguir inventant, d'explicar aquí el que hem arribat a ser capaços d'utilitzar en aquests 25 o 30 últims anys. Ja veiem que els invents n'hi ha de cars i de bratos, de difícils i de senzills, però que ens han fet la vida més fàcil des de la cuina fins a l'ordinador o fins quan anem a la banca o quan utilitzem doncs, el velcro que dèiem ara últimament. Gràcies per la seva escolta i paciència. Un agraïment també al Josep Carol, que controla i posa música. I d'aquí un mes ens tornem a trobar amb un altre programa de ciència a l'abast de tothom. Bon diumenge, bona setmana i molt bon dia a tothom.